com que hi ha bastantes qüestions sobre la taula, però n'hi ha algunes de fonamentals que responen a aquestes tres qüestions, aquests tres assumptes que han neguitejat molta gent a tots plegats aquests darrers mesos, com és la qüestió de l'ensolsiada en aquest talús del passeig marítim, la qüestió de Club de Mar i Kansas, pícnic, però Club de Mar i Kansas fonamentalment, i la qüestió de la regressió del litoral i què es pot fer o es pot deixar de fer per intentar contenir-ho i per intentar, diguem-ne d'alguna manera, regenerar les coses en la mesura del possible. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Va, fem-ho com les àvies. Què va anar bé?
Ni bé ni malament. Sí. Ah,
com, va, fem-ho ara d'una altra manera. Comencem per les coses que no van acabar d'anar com us hagués agradat. I això vol dir que no es van establir compromisos que us hagués agradat que s'establissin?
Sí, a veure, com bé sabeu, amb tot el tema de costes fa molt de temps, sobretot pel tema de la façana marítima, de Kansas, Club de Mar i Pícnic, fa molt de temps que estem reclamant parlar amb el Ministeri, amb el Miteco, per veure què podem fer, no? I ens ha costat molt, és veritat. I ara pues és com que venen totes la vegada, no? Ara, a través, veritat que a través d'un senador del meu grup d'Esquerra Republicana, del Joan Caral, doncs hem aconseguit parlar amb la Direcció General de Costes, però avui mateix, després d'aquesta reunió, venen el departament de la Direcció General del Litoral de la Generalitat de Catalunya, i la setmana que ve anem a Demarcació de Costes Barcelona, que venen també subdirectors que ahir em vaig reunir amb ells. És a dir, ara, de cop, no? Tota aquesta insistència que hem fet per parlar amb costes, doncs ara...
Per tant, com a mínim hi ha oportunitat de parlar.
Això sí, i és important parlar. Què vam portar nosaltres a costes ahir? Anàvem, clar, jo fa tant temps que estàvem demanant, reclamant-ho, que jo primer volia parlar sobretot de la façana marítima, no? De Kansas, Club de Mar i Pícnic, però és veritat que vam aprofitar i vam parlar del talús, del que ens ha passat ara que s'ha caigut, i també vam parlar, perquè ens preocupa molt, de la façana marítima dels museus. Val? Vam preparar un dossier i vam anar aquest dossier per explicar tot això. Si vols, t'explico punt per punt.
Sí, oi tant,
no?
Oi tant.
El tema
comencem per Kansas, i Club de Mar.
Exacte.
I recordin que la qüestió fonamental és l'Ajuntament no volia que s'encerclessin aquests edificis amb aquestes tanques que diguem-ne, que no agraden a ningú, i a qui li agradin és que, evidentment, té el sentit estètic a una altra dimensió, i el que volia l'Ajuntament, i continua volent, és, d'alguna manera, poder gestionar aquests edificis fins que no hi hagi un projecte definitiu sobre tot plegat.
Exacte.
I aquesta era una reivindicació que ja veu, diguem-ne, palesar en alguns moments. Ahir la veu tornar a fer pública. I què va passar?
A veure, la meva impressió total és que el Ministeri segueix pensant que ells, totes les actuacions que es fan és eliminar edificacions, eliminar passejos, eliminar tot el que sigui que estigui el que ells consideren que està sobre la sorra. I per tant, aquí és un escull molt complicat, perquè ho tenen molt clar, almenys el que vaig veure jo.
I suposo que Omar us està donant la raó d'aquests talossos, eh?
Exacte, llavors, clar, quan dius, no, és que vull mantenir això, llavors dic, bueno, i ara m'has d'ajudar a pagar, que se m'ha caigut un tros de talús, doncs costa, la veritat, i ells estan molt determinats en això, no? Què els vam dir nosaltres? Bueno, que nosaltres seguim reivindicant primer l'autonomia local, és a dir, deixeu-nos que nosaltres puguem decidir mínimament en aquests edificis què fer. Els vaig explicar la importància que per Sitges tenen aquestes edificacions, no tot, és veritat, però sí una part important que a ells, bueno, això els hi costa també d'entendre. I per tant nosaltres vam seguir reclamant que el que volíem era que mentre no es faci res, doncs que nosaltres ho puguem utilitzar com per la ciutadania. I això és un escull que els hi costa molt, perquè clar, una mica et venen a dir, escolta'm, jo estic fent fora la gent que estava aquí, ara per què t'ho he de deixar amb tu, quan estic dient que la gent ha de marxar d'aquí. Amb això ho entenc una mica, però tot i així nosaltres els vam seguir reclamant que nosaltres això està declarat un becil i per tant està catalogat, per tant si està catalogat jo no puc autoritzar, jo he catalogat uns edificis i per tant he dit aquests edificis no poden anar a terra, jo no puc autoritzar que aquests edificis vagin a terra perquè ens estem contradient totalment, no? Per tant jo li vaig dir, aquí tindrem un problema, perquè clar, per molt que tu m'ho diguis, a veure, jo no sé si vindrà una sentència un dia i s'ho passarà tot per alt, però hores d'ara jo els he catalogat i per tant catalogar estàs dient que no els pots tirar a terra. Per tant, sí que ens hem emplaçat que el dia 3 tenim una reunió amb la demarcació de costes per a veure de quina manera podríem anar fent
avançant aquesta gestió.
Alguna gestió, no? Ells em diuen, però exactament tu què vols mantenir? No? Vols mantenir l'edifici del Club de Mar i algú del Coder que diuen del pícnic? Tu exactament què vols? I anem a parlar, a veure si ni tu tires tot a terra ni jo em quedo amb tot el que vull. Una miqueta...
Quins escoles, quins...
Per això et dic que ni bé ni malament, perquè tampoc ens van dir, no, escolta'm, aquí no hi ha res a fer, sí. Però tampoc ens van dir, sí, ho podeu ocupar vosaltres. Llavors vaig dir, jo necessito treure aquestes plaques de ferro horribles que estan al mig del passeig, i això ho necessito, com a mínim, canviar. I això també em van dir que, bueno, que ho parlés amb la Generalitat, que és qui autoritza, i que, bueno, que aquí també ens podríem entendre una mica. Però és veritat que la visió d'ells és molt de tirar-ho a terra, molt, la veritat.
En qualsevol cas, ells mai s'han mogut d'aquesta visió.
És veritat, no.
Sempre han tingut aquesta visió.
Sí. I, per tant, amb això hem quedat. Ara hem quedat el dia 3, parlarem, nosaltres ens emplaçarem una mica en dir, bé, tot això que tenim declarat BECIL, què és el que realment a nosaltres ens interessa mantenir, que ja et dic que potser seria per un temps, no ho sé, però, bueno, anem a parlar, si hem de tirar a terra alguna edificació i una altra no, anem a veure què podem fer. També dir-vos que jo els hi vaig dir, escolta, nosaltres, clar, si heu fet un projecte, nosaltres volem estar, no tenen un projecte. Fet i seriós no el tenen, que això a mi em va sorprendre,
és a dir, no hi ha
jo vaig dir, jo he vist que allà diu, no, hem fet com un plec de clàusules per fer un projecte, diu, però clar, si no tenim clar si això es tira a terra demà o no, no ens gastarem els diners fent un projecte, també els entenc,
sí.
Sí. Per tant, tenen com un, vale, com un plec de clàusules o tenen uns condicionants de què voldrien fer, però el projecte no, i això crec que és important també.
Perquè quedi clar que vagin a terra o no aquests edificis depèn d'una sentència judicial o depèn del Ministeri i el seu parer i el seu criteri sobre l'ocupació de la platja.
Sí, depèn d'una sentència, perquè entre altres coses ells han fet un recurs al nostre BECIL i estan esperant això.
D'acord.
Ells han dit, escolta'm, això encara que sigui declaració d'especial interès local, nosaltres volem a terra.
D'acord. Per tant,
i clar, nosaltres mantenem que això és un BECIL i que per tant està catalogat, i jo una cosa que he catalogat i que ho catalogues precisament per preservar-ho, no puc ara demà dir, ah, doncs vale, tira-ho a terra.
El que passa és que també és singular, perquè si ells tenen la convicció que això vagi a terra, perquè si no, tu no presentaries, diguem-ne, una al·legació al BECIL,
sí,
si ho vols a terra, que no hi hagi aleshores un projecte plantejant que això va a terra.
Bueno, doncs potser no ho tenen tan claríssim com per tenir. Diu que el projecte doncs els hi val molts diners, llavors ells tenen doncs això. Han començat a fer com un plec de clàusules per encarregar aquest projecte, però el projecte no el tenen fet.
En canvi, ells consideren que això ha d'anar a terra.
Sí.
És a dir, que el que està més clar des del punt de vista del futur és que el Ministeri, que és el titular de tota aquesta peça de terreny, vol això a terra.
Ells el que tenen clar és que s'ha de recuperar el mar, la sorra. Ho tenen claríssim. A tot arreu, em van dir. Per molt que vegin en altres llocs, a tot arreu, que està en el límit de la costa. També vam parlar del deslinde, aquest passar
famós,
la
sí,
línia
sí.
Més cap amunt. Això també està en procés, perquè es va demanar ja fa un temps pel Congrés, però això sí que ens van dir que és un procés bastant llarg, perquè s'ha de canviar la llei, i la llei aquesta és molt costosa.
D'acord.
És a dir, aquella... Bastant llarg, que m'han dit, doncs igual pots estar 5 o 6 anys.
Aquella
no
proposta
canvi,
del Partit Popular...
Està i s'està treballant, però ells em van dir que això passaria temps.
Vaja.
Llavors, té a veure amb el tema del tros de passeig que ens ha caigut. Perquè, clar, llavors jo, després de dir això, no ho pots tirar a terra, li dic, bueno, se'ns ha caigut un tros de passeig. Aquí, nosaltres el que hem fet justament ahir va arribar, precisament, ho porto aquí perquè... el Consell de Ministres ha aprovat o declarar zona afectada greument per una emergència de protecció civil uns territoris concrets. I a nosaltres entrem aquí dins.
D'acord.
Llavors, des de la delegació del govern posaran uns diners per ajudar a fer obres de reposició. Que això em van dir que això ve més des de territori, diguem, no del Miteco. Perquè el Miteco què et diu? El Miteco et diu, jo si vols t'ho arreglo i ho pago, has de treure el passeig. O sigui, sí, ells ens ho arreglen si traiem el pas.
Clar.
Però no hi ha una mica, eh? No només els verds,
no,
diguem.
Tot.
Ells, exacte, la seva proposta, que diu que ja l'han fet en altres llocs a Vigo i a no sé on més, i que tothom està molt bé, molt content, és anar traient els passejos. Clar, llavors jo he dit no. Doncs
és a dir, no, al fons diuen el mateix que fa 30 anys enrere,
exacte,
li van dir a en Pere Junyent, com que ho paguem nosaltres farem el que nosaltres creiem,
exacte,
que hem de fer.
Sí. I ells estan... Ells estan convençuts...
Per tant, això suposaria d'avançar en el criteri del Miteco en aquest assumpte dels talussos, que es perdés tot el talús, tot el parterre.
Tot el parterre verd, i de fet ells... Fins i tot em van dir que podríem fer alguna prova en alguna zona del passeig, perquè és no només el parterre, sinó part del passeig. Clar, això és molt, molt greu. Llavors nosaltres hem dit, bueno, això nosaltres no ho veiem igual, i jo també segueixo insistint. Si no hi ha un projecte de regeneració de la platja, de la sorra, més sostenible, no només anar traient i posant murs, tot i que ens diuen que els murs de protecció són molt diferents dels que es feien abans, si seguim tirant enrere i posant murs, els temporals aquests grans ens seguiran atacant. Vull dir, si no pensem en una altra visió una mica més sostenible, no? Que es retingui la sorra...
És clar, la qüestió caldesa és, hi haurà diners per una actuació en aquesta zona de la Riera Xica,
sí.
El que passa és que difícilment aquesta actuació planteja la restauració del parterre i del passeig.
No, nosaltres ara hem encarregat, perquè nosaltres de seguida que va passar això hem encarregat a una enginyeria el pressupost, que costarà molts diners,
sí.
Jo no sé si això
ho
ens
arribarà.
Ajudarà molt o no, nosaltres ho demanarem, evidentment, però sí que nosaltres hem encarregat un projecte, diguem, de restaurar el tros de passeig.
D'acord.
I posar una escullera de pedra, perquè almenys protegir-lo
no,
més encara.
No només l'escullera, sinó restaurar el tros
també.
De passeig.
Sí, ja ho veurem, perquè això...
Restaurar el parterre, eh?
Exacte, sí, i això són molts diners, ho sabem. Per tant, bueno, ara tenim, ho hem encarregat ja, ho hem demanat ja, que es demanem una enginyeria, i ho farem com una obra d'urgència.
Per tant, l'idea...
I demanarem aquests diners perquè, mira, si ens ho podem pagar tots, fabulós, i si no, que ens paguin una part i l'altra la posem nosaltres.
Per tant, l'idea de l'Ajuntament, el criteri de l'Ajuntament, és restituir el parterre,
sí.
Una altra cosa és el queixal que ja es va fer en el seu dia, que aquest ja queda,
sí.
Però restituir els parterres i aleshores aprofitar en la mesura del possible aquests diners que puguin venir de l'Estat,
sí.
I que l'Estat li sembli bé i accepti
que... Per què ho fem nosaltres, això? Perquè és una mesura, primer, de protegir el tros aquest, que evidentment no pot estar així, i també una mica per donar marge de... Posant una escullera per donar marge de temps per veure què es fa. Ja sabem el que diu el Miteco, treu el passeig. Però nosaltres doncs, pensem que potser hi ha altres vies i que crec que s'ha d'anar a buscar algú també en vies més de sostenibilitat.
Entenc, per tant, alcaldessa, que el Miteco en principi no seria contrari a aquesta actuació de l'Ajuntament per restaurar el parterre.
No, si ens la paguem nosaltres.
Ja està, ja m'ho veia venir, això.
Claríssim.
És a dir, si t'ho pagues tu, fes el que tu.
Exacte. Ara, si vols que t'ho pagui jo no et faré passeig. Llavors jo els hi vaig dir, doncs esteu fent un passeig, ho digues. I em van dir, sí, però és veritat que l'estan fent per aprofitant, diguem, la zona dunar i estan donant molta importància precisament a la part ecològica d'aquest passeig.
Per tant, el plantejament vindria a ser, si Sitges vol això... que s'ho pagui Sitges.
Exacte.
I ja t'ajudem amb una aportació econòmica que ve vinculada a tota aquesta desgràcia que ha passat.
I que ve de territori, diguem,
que ve de territori.
Et venen a dir, no ve del Miteco, eh?
Sí,
nosaltres
sí, aquests
no
diners no venen de nosaltres, que no creiem en això, sinó que venen d'una altra banda. L'apunt que comentàveu ara, que ens sembla que també és molt important, zona dels museus, aquesta zona, diguem-ne, de la joia de la corona, baluar, museus, tot aquest camí...
Ens preocupa moltíssim perquè aquests temporals, evidentment, també els afecta i molt. Justament la línia de la demarcació de costes no afecta, o sigui, és Sitges, diguem això. No és
d'acord.
Passa just pel voral del mar, just. Per tant, ells ens van dir, aquí nosaltres no fem res. No fem, podríem protegir alguna cosa perquè per la roca sí que passa. Amb això, com bé sabeu, fa molt de temps la Diputació està fent ja un projecte de restauració, però clar, tot i així m'ho van demanar.
Anem per parts. Què està passant allà? I què està passant que estigui preocupant hores d'ara?
Bueno, que com la façana marítima, evidentment, els temporals aquests tan forts també estan
erosionant la roca.
Erosionant molt la roca i els hi fa molta por que es filtri per sota, diguem, tota l'aigua de mar.
Dels museus.
Llavors, un dels temes que jo espero que aviat ho puguin explicar a la Diputació del projecte que ells estan fent de restauració és restaurar també la façana aquesta, un tros, una mica, vull dir, protegir-la més. I també els vam dir que aquí, clar, nosaltres vam demanar que aquí també posessin diners, la veritat, perquè al final és façana marítima. És veritat que ells ens van dir que, bueno, que això, bueno, si és de la Diputació, ho parlarem avui amb Litoral, perquè és més Diputació i Generalitat.
Perquè sé com es pot protegir aquest rocam.
S'ha de protegir. De fet, la banda més Per la Porta de Santa Caterina,
sí,
és aquella diferent. Part. Aquella part és diferent de, sí, la part dels museus. Està, hi ha com un mur de pedra que és una mica diferent. Jo crec que això, evidentment, els experts estan estudiant de quina manera protegir-ho més.
És a dir, la part més dèbil és la zona dels museus,
sí,
i la part més consolidada és la zona de Baluar, parròquia, aquesta zona està més...
Exacte, la zona dels museus i cap a la Torreta,
sí,
aquesta part
és la més delicada.
Ens fa por, la veritat que sí, perquè és una zona molt delicada. I no és el mateix que se't caigui un talús, que sí, que és una desgràcia de passeig, però no és el mateix que se't caigui una façana d'aquestes.
D'acord, anireu a Barcelona a la demarcació de costes i us trobareu a Daniel...
El Diego.
El Diego, sí. Perdó, el Diego Fernández, que és l'home que va dir en el seu moment tot allò de primer les platges, després els passejos, sí, després les cases.
I dos subdirectors dels que vaig estar ahir, també, no? La directora general, que ja m'ho ha dit.
Que plantegen el mateix.
Però dos subdirectors que realment ara ells tenen molt la convicció de que això és així, de que totes les construccions amb el canvi climàtic que està aquí claríssimament i que cada vegada els temporals són més forts i que per tant s'han de fer restauració, ells estan posant per sobre el patrimoni natural que el patrimoni arquitectònic,
sí, sí,
diguem.
És
i
evident.
Ells creuen que és l'única manera de solucionar-ho i és veritat
i per tant
que
creuen que no hi ha manera de conciliar els dos.
No, i a més fent quan fas tot això, a més fent aportacions de sorra també, perquè almenys al principi, per si et treuen un tros de passeig,
sí, sí,
llavors posar-te sorra, bueno, tenen molt la idea aquesta i jo crec que s'ha de mirar molt punt per punt això, és que no és el mateix als museus, no és el mateix Riera Chica, no és el mateix, jo que sé, Terramar, no és el mateix Sant Sebastià, jo crec que s'ha de mirar punt
per tant,
punt.
El millor que pot passar a hores d'ara és que el Ministeri deixi, per dir-ho d'alguna manera, que l'Ajuntament, que Sitges, restauri aquests parterres,
sí,
del passeig.
Sí.
Això, hores d'ara, és el millor, diguem-ne, de tot el,
sí,
el que s'ha parlat, perquè és el que més es pot assegurar.
I és evident que nosaltres, fent aquesta actuació i posant l'escullera, almenys ara aturem una mica aquest desgast, no? Amb l'escullera almenys també es pararà una mica que si segueixen venint temporals no es caigui del tot.
Clar, què pot valer això?
Molts diners.
Molts diners.
Molts diners. Si no és 1 milió d'euros, gairebé. Vull dir, val molts diners.
Anava a dir encara us quedeu curta?
Sí.
Encara
no tenim el pressupost exacte,
ens veiem a venir,
però jo veig
de...
que això valdrà molts diners.
Només restaurar els parterres, sí, consolidar-los, sí, i després l'escullera i tot
exacte,
plegat.
Exacte, això són diners, sí.
Buf. I esclar, això s'haurà de fer en algun moment, no sé si dir, bé, més enllà de la situació climatològica i que ja no hi hagi temporal, però esclar, d'aquí un mes, Setmana Santa, temporada d'estiu...
Nosaltres ens hi volem posar ja, de fet, vull dir, clar, això va arribar ahir, l'ajuda aquesta, però nosaltres ja hem demanat a una enginyeria que ens ho miri.
Per tant, es farà clar, la mínima que es pugui
fer. Exacte, i mira, si enganxa molt l'estiu, és que no es pot fer una altra cosa. Primer s'ha de preservar i la seguretat, sobretot, si ha de venir gent, vull dir, no pots tenir...
Sí, sí, amb totes les tanques allà i tot això, no? Per tant, una sensació...
Bueno, exacte, no del tot malament, perquè tampoc ens van dir, escolta, no podeu fer res,
de res.
Us traiem el passeig i s'ha acabat tot, però tampoc no... Jo, la veritat, nosaltres teníem la idea de que temporalment cedissin el tema del Club de Mar, no? I almenys mentre no s'acaba tot això... Doncs que ho poguéssim... És que jo els hi vaig dir, nosaltres ens farem càrrec, ja farem càrrec nosaltres de la seguretat, ja ho vetllarem nosaltres. Bueno, jo això no acabo de tirar la tovallola, Tot i que em van dir no, perquè clar, però bueno, ens vam emplaçar la setmana que ve, perquè quan em van dir, bueno, doncs vosaltres digueu què és el que voleu mantenir una mica, i llavors jo no
però
tiro la tovallola.
També sembla mentida que estiguem a aquesta alçada de debat,
Sí.
Digueu-nos què voleu mantenir.
Exacte,
però digueu-nos, però si està això...
I per altra banda, bueno, no sé, a mi també ens sorprèn, perquè deia, però si el dia 2 de juny venien a tirar-ho terra, i no em veu preguntar què volíem ni mantenir. Vull dir que això també, bueno, jo crec que aquí... Jo vaig insistir molt amb això, no? Amb l'autonomia municipal i local. Vull dir, home, que deixin que... Perquè ells em diuen, bueno, total, estos edificios... Dic, bueno, per tu pues, no serà un edifici important, ho entenc.
Quin parlar,
però per Sitges, exacte, pues és importantíssim.
Sí,
clar, ells ho veuen com, bueno...
Sí,
total,
sí, com uns de tants.
Sí, a mi què me dices? I jo dic, bueno, pues aquí hi ha un patrimoni immaterial que ni el veus, i històric, importantíssim.
Una darrera qüestió sobre això, per avançar a altres temes. Esclar, hi ha hagut aquí, no diria que una derivada política, però el diputat Joan Caral ha fet una miqueta de balda per poder arribar a aquesta taula. Fins a quin punt les formacions que tenen representació a Madrid poden, no és a dir, forçar cada vegada més converses, diàlegs, des d'aquest petit tros de món que es diu Sitges, a l'Estat, per anar parlant a poc a poc i anar incidint en la visió de Sitges de les coses i que es pugui, no sé si dir, d'alguna manera, adequar el projecte de futur a les intencions de Sitges. Políticament és, gairebé diríem, sembla, l'únic recurs possible aquí, que hi hagi una influència, una incidència política aquí.
Sí, jo crec que sí que és important perquè almenys doncs, t'obren més portes, no? A més, nosaltres anàvem amb el senador, amb el Joan Caral, que ell és jurista, no?, reconegut, i per tant molts temes jurídics, doncs, ell també ens ajudava, diguem, no? I jo crec que sí que és important que els partits polítics que tenim representació a Madrid i que es coneixen i que, bueno, que hi ha un compadreo, diguem, diferent, sí, no? Que quan vas allà i no coneixes ningú i vas més, et costa molt més.
Per tant, des d'aquí també s'hauria de fer alguna cosa en aquest assumpte.
Jo crec que sí, o almenys es pot anar insistint, tot i que ja et dic, i també és normal, no? Cada ministeri doncs, té la seva línia d'actuació i tampoc no canviaran perquè...
Sí, perquè vingui un polític i
però sí que almenys hi ha la facilitat de t'obre les portes, això està clar, almenys de poder anar a parlar i anar a explicar la teva i anar a defensar els teus interessos, això sí.
Si s'està parlant d'una sentència judicial, veieu Kansas Picnic i Club de Mar a Terra?
A veure, jo els vaig veure amb ells molt enrocats amb això. I també et seré sincera, una mica no sé com dir-ho, enfadats o farts de sobretot a les actuacions de que hi ha hagut de molta insistència judicial, molts recursos, molts contrarrecursos. Vull dir, ells s'han sentit com molt agredits, no?
És a dir, allò que es va dir el mes de juny, que ja n'estaven tips de tanta història en aquest assumpte.
Sí, una mica sí.
Una mica sí?
Sí. I això sí que ho van dir, no?
Que otra vez con la...
Sí, i fins i tot pressions que han tingut, no?, partits polítics i tot, i que això pues, no els ha agradat.
D'acord, per tant, diguem-ne gairebé que tirem pedres al que acabem de dir, la pressió política pot generar un rebuig encara més...
Depèn en quin sentit es faci,
sí.
Si vas a parlar bé, anem a entendre'ns, anem a veure, anem a negociar aquí una mica, que a mi també hi ha juristes que m'han dit no vagis a buscar el contenciós ni el recurs ni la bronca perquè això
perdràs?
No arribes al lloc. Anem a negociar. A veure, tu què vols? Tirar això? Bueno, jo això no. Bueno, pues i si tirem aquest només o això? Anem a negociar. Perquè si vas a males, a no, en recursos i contres i contenciosos i els ajustis...
Perquè sí que és cert que si el ministeri volgués, li diria a l'Ajuntament, encara que tu paguis tu, no vull que restauris
el... Exacte, perquè això és...
Ho podria dir perfectament perquè és domini públic.
Exacte. Jo crec que jo almenys sóc més partidària de la negociació, del diàleg, perquè si ara mateix els digués bueno, pues us posaré un contenciós perquè m'esteu fent això malament.
Guanyarien segur, esclar.
Guanyarien segur, però a més enfadats.
Mare de Déu. Bé, si això val un capital, està clar que el pressupost aquí serà important poder aprovar un pressupost. Com està això?
Bé, nosaltres la nostra idea seguim intentant portar un pressupost a mitjans de març. No? S'ha parlat ja amb gairebé jo crec que s'ha parlat amb tots els partits polítics i sobretot amb els que més propers ens poden ajudar a tirar endavant. Sempre es diu, no? Clar, sempre tens l'opció de prorrogar un pressupost, és veritat, però un pressupost nou pues, aniria molt bé i hi ha partides molt importants aquí, no? Com per exemple en l'àmbit d'educació, els 3 milions d'euros per l'escola Barratxina o per exemple la millora de les llars d'infants, que això és una cosa que només es pot fer per pressupost, no es pot fer després ni per romanent ni per res més perquè són despeses estructurals. També hi ha alguna millora pels treballadors públics, així, hi ha temes que són estructurals de pressupost que després no es poden fer amb una modificació de crèdit. Per tant, jo crec que és un pressupost, tampoc és un pressupost molt diferent, diguem, no? Vull dir, tampoc és que varia moltíssim, però sí que milloren alguns aspectes, sobretot claus, no? Com a l'habitatge, com dic, no? Les obres també en el carrer, els ajuts socials, evidentment, i hi ha molts àmbits que crec que és important tenir un pressupost perquè tot el tema de les subvencions, les ajudes a les entitats, no és el mateix tenir un pressupost, aprovar-lo i que al cap d'un mes ja pots començar a demanar una subvenció que anar amb un prorrogat, que llavors les subvencions han d'anar a part, llavors s'han de tornar a demanar i llavors no arriben fins al desembre, amb sort.
Amb tot el drama i l'angoixa de les entitats.
I les entitats ho passen fatal, vull dir, realment, no tenir un pressupost, vale, sí, clar, que podem prorrogar-lo, però
sí o sí no pot passar del mes de març la decisió?
Per nosaltres no, exacte, no pot passar,
no pot passar del mes de març, no?
Nosaltres de fet ja hem fet tota la maquinària, diguem, que suposa fer un pressupost, que no és poca cosa, doncs ja està molt avançada.
Publicava l'Eco que el Partit Socialista s'hi pot posar bé en el pressupost, sí, sempre i quan el govern replantegi el paper de Cristina Guiu dins l'organització municipal. Això com es veu?
Bé, ells han estat sempre molt crítics amb la gestió de la neteja i sobretot amb la gestió del contracte de neteja, no? Perquè és veritat que és un contracte que ha costat moltíssim i de fet encara hi ha una part que està allà al Tribunal de Contractació, sí, perquè bé, perquè una empresa va posar un recurs contra els plecs. I això pot passar, i pot passar amb tots els contractes que tenim. Això és una de les coses que va demanar el Partit Socialista. També ha demanat altres coses, evidentment, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit social, en l'àmbit de les entitats. Nosaltres, en qui parlem més, com no cal dir-ho, no, és amb el Partit Socialista i en guanyem, perquè hi ha moltes coses que coincidim. El tema de la Cristina, nosaltres no volem supeditar un pressupost a bellugar una persona de lloc perquè no ens sembla...
És una condició sine qua non, sí o no?
Bueno, per ells és una condició important. Ja. També és veritat que nosaltres, bé, estem en un moment bueno, pendents, que potser sí que si hem de fer un canvi de cartipassos perquè hi ha un canvi d'alcaldia, doncs bueno, potser serà un moment de fer una remodelació. No ens hi neguem tampoc, tampoc estem aquí agafats a que tothom ha de ser d'aquesta manera. De fet, el meu partit, Esquerra Republicana, hem canviat dos regidors en aquesta legislatura i no hem tingut cap problema. Bueno, es pot parlar, no?
En principi, els socis de govern davant d'aquesta petició, què hi diuen?
Bueno, una mica el mateix, no? És evident que si ets grup independent és qui està aquí, doncs qui li toca més, no? I qui també ells també ho han parlat. I bé, ells també ho vehiculem molt amb això, no? Jo no crec que s'hagi d'aprovar un pressupost. Que el pressupost s'ha d'aprovar perquè realment és una millora per la ciutadania. No és a canvi de que amb aquesta persona facis això o facis l'altre. Una altra cosa és que separadament parlem i diguem, escolta'm, jo crec que aquest departament no funciona, jo crec que això, parlem-ne com vulgueu, però no a canvi de que em donis un pressupost. Tu un pressupost me'l dones a canvi perquè tu has defensat que vols més equipaments esportius, que vols més neteja o que vols més... I en principi és això on hem de posar el focus.
No sé si he ajudat en aquest assumpte i no sé si heu estat coneixedora d'aquest vídeo que ha corregut per les xarxes d'aquest desencontre, d'aquesta discutida de carrer, al carrer, si no recordo malament, Joan Tarrida,
sí,
entre el propietari d'un establiment i, suposadament, la regidora Cristina Guiu, amb paraules gruixudes. Quina reflexió us ha vingut a l'entorn d'això?
A veure, jo diré una cosa, el tema de les terrasses no és un tema fàcil, i tots ho sabeu, i jo que he estat regidora d'activitats ho conec perfectament. Aquí hi ha una situació que ha passat altres vegades, no molt sovint, però sí que a vegades passa que hi ha gent que posa una terrassa, que en aquest cas concret, això ja ve de la pandèmia, que durant la pandèmia, com bé sabeu, vam deixar posar moltes terrasses,
sí,
a molts llocs.
Sí, sí, sí.
I quan es va acabar la pandèmia vam dir, ara teniu que tornar, i ara les teniu que treure. I van haver-hi alguns, pocs, però van haver-hi alguns que
van mantenir la terrassa.
Van dir, jo no la vull treure, jo no la vull treure, i en aquest cas, precisament, jo crec que vam ser bastant permissius, perquè fins i tot la regidora va dir, bueno, ells van demanar, volem tot a l'estiu, bueno, va, pots estar tot a l'estiu, però a partir de setembre això ho hauràs de treure. Per què? Perquè nosaltres les terrasses, que és l'ocupació d'un espai públic, d'un domini públic, és com costes, les donem nosaltres, i les donem en base a uns criteris. Han d'haver unes mesures concretes, ha de ser davant de la teva façana, no al davant, vull dir, al davant de la paret de la teva façana. La teva
no
façana,
a l'altre costat del carrer.
No a l'altre costat del carrer, la teva façana ha de medir uns metres concrets, és a dir, i aquest establiment, doncs se li va denegar. Ells ho van demanar, després van dir, sí, volem la terrassa. Se'ls va deixar més temps, se'ls va allargar el tema Covid, però després se'ls va dir, no compleixes, perquè, bueno, perquè tens uns veïns, per lo que sigui, perquè la teva, ja et dic, no és així sense cap criteri concret, és un criteri de mesures concretes de metres quadrats, i se li va denegar, i aquesta gent, doncs, no està d'acord, ells volen tenir una terrassa.
I això s'ha anat mantenint, aquesta tensió, fins a...
I llavors, clar, al final, quan una terrassa no té permís d'ocupació del domini públic, doncs, clar, va la policia a aixecar un acte, i en aquest cas concret, doncs, bueno, s'han enfadat molt perquè ells no ho veuen, i han posat, de fet, van posar un recurs demanant a la justícia que ells volien cautelarment, mentre es decidís, volien tenir la terrassa, i el jutge els ha dit no teniu permís per posar aquesta terrassa. Està bastant clar. Ara bé, una altra cosa és el comportament d'una regidora. Jo, evidentment, no comparteixo que una regidora faci de tècnic, diguem, i que vagi allà i digui això ho has de treure. Uh-huh. Jo crec que els regidors, no, i els polítics han de fer una altra feina. Això és feina dels tècnics, de la policia i dels tècnics, que són els que ho saben i els que ho han fet amb un criteri concret.
I suposo que tampoc compartiu les paraules de la regidora? La forma d'expressió?
No, a veure, aquí hi havia més gent, també. Sí, jo no sé exactament què va dir qui o què va dir, tampoc posaria amb el foc si un ha insultat o no, perquè no sé, sincerament.
Però és a dir, diguem, enmig d'una conversa molt tensionada.
Jo crec que, exacte, jo crec que en aquests moments, quan hi ha tensió, sincerament, els polítics ens hem d'apartar completament, perquè al final és que és això, per molt que t'agradi la terrassa o no t'agradi, o et caiguin bé o et caiguin malament, aquí hi ha un criteri que diu, ei, la terrassa es pot posar aquí? Sí, aquí no. Per què? Perquè fa tants metres quadrats, perquè davant té un edifici, perquè passa això, com totes les terrasses. I això ens ha passat amb altres, no et diré que no, eh? I després del Covid ens ha costat molt estirar enrere, però també s'ha de veure que la gran majoria, diria que el 90% compleixen. Per tant, qui no compleix, doncs també has d'actuar, només faltaria.
Per tant, és un cas amb un context tècnic, ja diguem-ne, que defineix el marc de les coses i després amb una tensió afegida de recursos contra recursos, sancions, etcètera, etcètera.
Sí,
d'acord. En qualsevol cas, la intenció és poder aprovar un pressupost i a veure com se salven aquestes circumstàncies.
Exacte.
Vinga. Les obres a Renfe i les obres als túnels i quan va venir la consellera Sílvia Paneque, si no recordo malament, perquè això va ser el divendres de Carnaval, va exposar davant els alcaldes que la gratuïtat de la C-32 de cap manera, però sí que hi hauria de nou un plantejament de servei de busos alternatiu pel que suposin, evidentment, de restriccions de mobilitat aquestes obres als túnels del Garraf durant 3 mesos, entre Garraf i Sitges fonamentalment, via única, bla, bla, bla. Aquest servei d'autobusos està contemplat ja o encara no?
Encara no, però de fet ara en tenim una reunió ara, molt aviat, la setmana que ve crec que és, que suposo que ens plantejaran això. Sí que ens van dir que les obres aquestes en principi havien de ser inici entre el 9 i el 16 de març. Ara encara no ens han dit el dia exacte perquè de fet la consellera mateix va dir fins que no tinguem el pla alternatiu tancat, o sigui, fins que no tinguem garantit que tothom tindrà un autobús, i em sembla molt bé això, la veritat, no començarem les obres. Llavors, clar, en aquesta reunió, que era el Penedès Marítim, clar, com hi havia diversos alcaldes, jo vaig treure la problemàtica, sobretot que tenim també a Garraf i botigues que es queden absolutament despenjats. Llavors ells ens van dir, bueno, cada cas concret el parlarem, perquè, clar, a Garraf què fareu? Posareu un autobús per les costes? Què fareu? Vull dir, clar, a mi això
com,
em crea
com
molt
se salven les necessitats
com se salven les necessitats d'aquests indrets, no? I ara justament ens han convocat, crec que per la setmana que ve, que suposo que ens explicaran el pla alternatiu aquest. Nosaltres ens vam queixar, evidentment, que el pla alternatiu aquest ha de funcionar bé, que és veritat que a final de setembre, quan es va fer una obra, només va durar una setmana, també tot s'ha de dir, però va funcionar molt bé. Uh-huh. Vull dir, de fet, la gent estava més contenta amb els busos que amb el tren, però també és veritat que seguim tenint problemes amb el bus normal, amb l'interurbà, perquè
hi ha unes cues enormes.
O sigui, vam afegir 9 franges més després del que va costar de reclamar. Sí. Al final ens van posar 9 franges horàries més, 3 al matí, 3 al migdia i 3 a la nit, però tot i així ara la gent em segueix enviant fotos i em diu, aurora, és que seguim estant... Clar, perquè la gent ha perdut totalment la confiança en Rodalies. Llavors la gent no agafa el tren i llavors els busos van desbordadíssim.
I ja no parlem d'aquest assumpte que sembla que importa ben poc a la gent dels despatxos, que és no poder pagar amb targeta.
Bueno,
I haver d'anar amb efectiu, i amb efectiu gairebé diríem que just cada
dia. Ho hem reclamat moltíssimes vegades també.
I sembla que no importa
que,
ningú
no,
això.
No ho veuen com a tan greu, que nosaltres ho veiem gravíssim, no? I no per res, per tothom, però també una destinació turística, la gent que ve de l'aeroport, un estranger, pues que no pugui pagar amb targeta, sembla de mentira.
Per tant, la història és un servei alternatiu d'autobusos, a part dels que ja hi ha existents, i en aquestes obres també està previst, i no sé si està en el mateix PAC o no, però si no recordo malament, estava prevista l'obra al pont del carrer Sant Honorat.
Exacte.
També.
Exacte. Bueno, aquesta és una altra.
A veure.
El pont dels ocells és una de les coses que nosaltres en aquella carta que vam fer a DIF, que ens vam queixar de moltes coses, una de les coses que ens vam queixar va ser el pont dels ocells. I ens van dir, ara ens han dit, d'acord, ho venim a arreglar, i realment és una obra, o sigui... Pots comptar com deu estar aquest pont quan ens han dit que és una obra de 4 mesos o potser més. És una obra important. Nosaltres ara estem parlant Renfe, també la tenien que començar ja, però sí. Jo crec que es volen, volen fer-la també a la vegada que hi hagi ja l'altra obra, perquè així ja, ja que t'han de molestar, doncs que et molestin només una vegada. Però sí que és una obra important perquè, perquè hauran de canviar les vies, no només impermeabilitzar el que és el pont per sota, sinó que per dalt també canvi de vies del tros aquell.
D'acord.
Per tant, són obres que ja parlarem quan sigui el moment,
sí.
Perquè també potser no comencen a funcionar més endavant.
És una reforma gairebé diríem que estructural del pont.
Estructural, sí. Llavors, afectarà la mobilitat, afectarà els veïns, evidentment, perquè moltes d'aquestes obres abans les han de fer a la nit, perquè els trens no poden parar. Per tant, bueno, és una obra, sí, una cosa que nosaltres la vam reclamar, com dient, bé, aquest pont...
Sí, feu alguna cosa.
Fa molta por... Ells no havien fet mai cas i ara de cop i volta han dit, home, doncs sí, és una obra important que igual està 4 o 5 mesos. O sigui que a DIF, en fi, a mi el de DIF és greu perquè ens hem estat queixant durant moltíssims anys,
sí.
No ens han fet ni cas i ara fins que no has tret fotografies, fins que no ho has publicat per xarxes, no ho has dit a tot arreu...
I amb perdó, perquè al final hem de convenir, exagerant-ho, si es vol o no,
sí.
Fins que no mort algú...
Exacte, sí senyor, sí.
Fins que no mort algú. Perquè si no continuaríem anant pels túnels de Rodalies. Evidentment aquesta obra dels túnels estava prevista,
sí.
Però en qualsevol cas diguem-ne que han sortit punts crítics per
exacte.
Tota la xarxa de Rodalies de Catalunya que ningú suposadament havia vist o havia assenyalat
exacte.
Tant.
Diu una cosa de mobilitat que abans no t'he dit, perquè jo sé que el tema de l'autobús preocupa moltíssim a la gent, perquè és el que agafen ara.
Sí
que com ens vam queixar, vam dir és que tornem a estar col·lapsats, sí que ens van dir que tenien una previsió de posar, no sé si em van dir 20 milions d'euros o alguna cosa així, en millorar la xarxa d'autobusos, perquè ells són conscients que com les obres de Renfe trigaran temps, poden fer plans alternatius, però això va per llarg, o milloren molt la xarxa d'autobusos o realment...
Clar, és que tindrem els autobusos de tot Espanya aquí al final, eh?
Sí, i tenen molts problemes de trobar conductors i mecànics que arreglin autobusos, que també tenen problemes. Quan un autobús es queda per ahí tirat, tenen problemes perquè, de fet, els estan anant a buscar fora, molts conductors i mecànics. Però sí que ens van garantir que són plenament conscients que s'ha de millorar, o sigui, s'ha de... ampliar molt més el servei, perquè està col·lapsadíssim.
Per tant, no començaran les obres als túnels de Garraf fins que no hi hagi el pla alternatiu d'autobusos en marxa,
sí.
I després hi ha aquesta derivada del pont dels ocells del carrer Sant Honorat, que també és una obra molt important. Que s'haurà d'efectuar
segurament en els propers mesos. Segurament es farà en març i ens enganxarà l'estiu, segurament. Que per una part positiva no hi ha les escoles, que allà hi ha un lío de mobilitat important. Negativa, home, doncs que en ple estiu també tenia allà les nits,
hi ha un veïnat.
Però s'ha d'arreglar perquè és per seguretat. O sigui, jo crec que els veïns, encara que sí, que passaran un temps dolent amb obres, però et garanteix que quan passi per allà un tren, en fi, no tinguis la por que igual se't cauran, se't tirarà a casa teva.
11:28, no ens movem de la mobilitat. Arran del Carnaval, alguns veïns ens comentaven, i no sé si també heu pogut llegir l'article d'Anna Grimau a l'Eco de Sitges parlant d'aquesta situació en la qual viuen veïns del Rovell de l'Ou de Sitges, que tenen un pàrquing i, òbviament, per les restriccions de Carnaval han de treure el cotxe del pàrquing perquè, si no, no podrien treure el dia a dia. El col·loquen en un altre lloc, llavors l'Anna, pobra, no hi va pensar, la van multar, tal. Esclar, és complex això perquè no hi ha alternativa a les persones que tenen un pàrquing al Rovell de l'Ou i arriba a Carnaval i no poden aparcar, no poden accedir amb el cotxe i han d'anar a buscar-se la vida. I en canvi no hi ha cap alternativa a les persones que es troben en aquesta situació, ni evidentment ja no en parlem de cap compensació econòmica quan paguen impost de circulació, quan tenen un pàrquing tal.
Bé, això és el preu que pagues per viure al centre. A veure, hi ha gent que està pitjor perquè no té pàrquing.
No, esclar. Sí.
Qui té la sort de tenir un pàrquing a dintre del casc antic és molta sort, perquè potser per Festa Major i Carnaval l'has de treure, però després tens qui no té pàrquing, és un drama.
Però no us poseu així, perquè sempre hi ha un pitjor en aquesta
sempre,
vida.
Sempre hi ha un pitjor.
I aleshores sempre hi ha
ara,
per comparar.
Sí, és el problema de... Bueno, el problema és això. Viure al centre té uns avantatges per algunes coses i té uns desavantatges per altres. Això està clar. Què passa? Que quan fem aquests esdeveniments, doncs hi ha gent que no pot entrar al cotxe i hi ha gent que té moltes dificultats per entrar a casa seva, normal, caminant, ja ho
que
sabem.
Que també a vegades és també pel que expliquen la gent, encara no s'ha trobat un sistema senzill de o veïnat que pugui arribar a casa seva i no que s'hagin d'enfrontar perpetuament personal de seguretat, sigui d'això, i diguin, bueno, escolti'm, que jo no vinc a estomacar ningú, que vaig a casa meva.
Sí.
Calmeu-vos una
ara
mica.
Ara també hi ha gent que...
Està clar, però vull dir, això és allò del dolent de la classe, tots paguen pel dolent de la classe, i no, no d'allò. No?
Però què, estaríem disposats a fer un carnaval a la Plana? Vull dir, no és fàcil, és veritat. També és veritat que, ara teníem les dades, ja les revisarem, les dades de carnaval. Clar, amb tren ha vingut més gent que l'any passat, perquè l'any passat vam tenir problemes, però està venint menys gent en general, i n'hi ha dies. Està canviant molt, està canviant. La gent està venint més a les tardes que a les nits, està venint molt el dissabte. Bé, jo crec que també ens hem de replantejar moltes coses del carnaval, i potser tancar-ho tant perquè hi havia tanta perillositat i tant, potser ens hem de tornar a plantejar, no ho sé, algun dia potser, no? El dimarts de carnaval, què passa... Jo crec que bé, ja hem estat durant molts anys fent un carnaval que ja ha anat canviant, perquè ja es va treure del centre, ara es fa més pel passeig, però clar, com afecta els veïns i les veïnes de per allà on passa, mm-hmm. És evident que els hi afecta, i que també hem de buscar alguna resposta per ells, també ho entenc, eh? I a més que et pot passar de tot, i de fet passa, i personalment m'ha passat, no? Que tinguis una persona que es posa que li agafa un atac de cor, diguem, no? Quan passa la rua. Tot això, per això es fan les juntes de seguretat, i per això es coordinen tots els mitjans, perquè funcioni bé a l'esdeveniment, però que també la gent que hi viu allà, doncs, tingui com a mínim aquells dies la qualitat de vida mínimament normal, no?
Una
però
qüestió,
no és fàcil, és
una qüestió d'aquelles és un parlar, eh? Teniu una petita sensació que ara l'operatiu és un operatiu... No diré que sobredimensionar, sí. Perquè, òbviament, quan les xifres són bones, tot és bo, està
sí, clar.
Però que respon veritablement a aquest carnaval més tranquil, per dir-ho així, que ara vivim?
De vegades sí, perquè penses, home, dimarts, pues, mira, no hi ve tanta gent, potser no fa falta tanta policia, però a veure ara qui és el que redueix la policia...
Burro.
I potser comencen a haver-hi problemes, perquè és veritat que hem tingut un carnaval cada any. Els Mossos, fins i tot, i la policia local, no? ens ho diuen, que és increïble. O sigui, cada any hi ha menys detinguts, menys agressions, bueno, agressions sexuals ni una, ni delictes greus cap. Realment hi ha una tranquil·litat molt gran. Què està passant ara? Que com hi ha carnavals a molts llocs i carnavals molt grans, també estan demanant, ei, nosaltres també volem un dispositiu més, per exemple, a Vilanova. Hi ha aixecat que ha tingut problemes,
sí,
és veritat.
Sí, sí.
I han aixecat la mà i han dit, ei, aquí teniu tots els efectius de Sitges, i nosaltres, que ho entenc, eh? O Cubelles, o Cunits, o no sé què, vull dir, hi ha alguns que estem en una zona doncs, molt propera, que també t'estan demanant, jo també vull més seguretat. Per tant, bueno, però jo amb la policia també ho parlava, és el que dic, ens hem d'anar adaptant. El dissabte, doncs, en algunes hores doncs, potser faltava més dispositius, almenys de salut, del SEM, d'aquests, perquè hi havia tanta gent, moltíssima gent, uh-huh. a Plaça Catalunya, a Barraques, que jo crec que va ser un èxit, que va funcionar molt bé, però és que el passeig també estava a rebentar de gent, i al matí vam tenir moltíssima gent, per tant, i aquell dia no és un dels dies que nosaltres comptem com diumenge o dimarts, no teníem el cap obert, per uh-huh. exemple, no?
És que m'ho he posat molt bé, molt bé, molt bé, per aquells, fa un moment en Ricard Cols ens deia, és clar, és que resulta fins a cert punt, va, deixem-ho insultant, que clar, puguem obrir el cap 24 hores quan ve carnaval i que la resta de l'any la ciutadania no tingui el cap obert 24 hores.
Pues perquè no hi ha metges, no hi ha metges, ni infermeres, no ho sé, però metges ja et dic jo que és, almenys l'argument que em diu Salut.
És que anava a dir...
Que no, hi ha metges per... De fet, un d'aquells dies n'hi havia la directora, em sembla que era el diumenge, que estava ella fent
però
la
sí
guàrdia
cert,
perquè no tenia gent.
Però sí que és cert que en aquests 15 anys hem canviat d'argumentari mil vegades, perquè
sí.
Hem anat des del tanquem perquè ho tanquem, perquè no hi ha demanda a la nit, que no sé què.
Sí.
Després us van dir allò de que, com que no som 40.000 habitants, no es pot plantejar una ampliació de no sé què, ni es poden plantejar els horaris, ara perquè no hi ha metges, si és clar, d'aquí 5 anys o 10 vés a saber què passarà aquí.
A veure, també és veritat que quan deien que no hi ha demanda a les nits també era perquè ells tenen poc personal, també és veritat, però quan es va tancar el 2011, en aquella època eren les retallades de Convergència, i en aquell moment ho van retallar per diners. Descaradament van dir, això costa diners, ho tanquem. I aquí és veritat que a partir del 2011, mira com el que ha costat. És que quan treus alguna cosa, després costa molt.
Però dic perquè resulta, veritablement, per la població en general, pels residents, dir, ostres, ara que ve carnaval, resulta que podem obrir el cap.
Jo et dic que ells diuen que no hi ha metges per això, perquè et diuen, obrir un dia o dos, doncs ho podem fer, perquè mira, la directora fa guàrdia. però obrir-ho cada dia és molt més difícil. Ah, nosaltres seguim insistint, eh? I seguim insistint, o a l'estiu, que hi ha gent. No, no digueu que no, que no hi ha prou gent. Bueno, per Carnaval hi ha molta gent. Pues ja et dic jo
que
per Patchwork hi ha moltíssima gent, per la Pride hi ha moltíssima gent, pel cinema hi ha moltíssima gent.
La nit de Festa Major hi ha moltíssima gent.
Exacte, jo si et demanés dies d'aquests, en tinc uns quants, eh? Vull dir que sí, això jo també crec que haurien, evidentment, que haurien d'obrir molts més dies a l'any.
11:35. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.